de Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Salutacions a Víctor García i de Carlos Losada en nom dels serveis informatius de la cadena COPE a Catalunya i Andorra. S'ha acabat ja la segona jornada del judici del cas Palau, dedicada també a les qüestions prèvies. Aquest matí el fiscal Emili Sánchez Ullet i l'acusació particular de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona s'han oposat a la prescripció dels delictes contra l'extresorer de Convergència, Daniel Osàcar. El Ministeri Públic continua acusant Convergència i Ferrovial d'utilitzar el Palau de la Música per camuflar tràfic d'influències i manté la petició d'una pena de 7 anys i mig de presó per Daniel Osàcar. Centenars d'estudiants es manifesten hores d'ara pels carrers de Barcelona per reclamar una rebaixa de les taxes universitàries. La convocatòria de vaga a les universitats públiques ha tingut avui un seguiment força desigual. A la Crònica Negra us explicarem que els últims mesos ha augmentat i de quina manera els delictes comesos per gent gran. Quasi bé un 6% dels delinqüents espanyols tenen més de 60 anys i és que l'últim any unes 100.000 persones d'entre 61 i 70 anys van ser condemnats per fets delictius. Satisfacció entre els advocats al conèixer que el govern ha cedit i no farà pagar l'IVA als advocats d'ofici. Des del Consell General de l'Advocacia es considera que amb aquesta decisió qui guanya és el ciutadà més desafavorit que necessita els serveis de la justícia gratuïta. L'atur ha baixat el passat mes de febrer 1.581 persones a Catalunya i ara hi ha 452.000 catalans que busquen feina i no en troben. La ministra de Treball, Fàtima Báñez, de visita a Barcelona, ha destacat que a Catalunya li va bé les coses amb Espanya i reclama no malgasta el temps en polèmiques estèrils. I a 4 dies de l'inici de la vaga dels estibadors catalans, aquests han comparegut avui al Parlament per explicar la seva problemàtica. Diuen que volen complir la sentència de la Unió Europea, però denuncien que el decret que ha desplegat el govern central amb l'excusa d'aquesta resolució només pretén que acabar amb el sector de l'estiba amb una liberalització salvatge. I a les 5 tanca portes al Mobile, hores d'ara, expositors i visitants ja comencen a fer maletes després de 4 dies d'activitat frenètica on la tecnologia 5G, l'internet de les coses o les novetats que han presentat les grans companyies de telefonia han centrat l'atenció de tots plegats. Ara, abans d'explicar tot això, com sempre, la informació de serveis i l'abans dels Esports Cope. Previsió del temps amb l'Anna Borrell. Bona tarda, Anna.
Bona tarda. Cel avui poc ennuvolat, amb alguns núvols al Pirineu i prou, i amb unes temperatures una mica més altes que ahir. Hi haurà màximes de fins a 18 graus a Barcelona, 19 a Lleida, 20 a Girona i 17 a Tarragona. El vent es manté suau, variable, amb tendència a bufar de ponent, i a la tarda s'agirarà vent de sud. Demà arriba un canvi de temps amb l'entrada d'un nou front. Anirà augmentant la nuvolositat al llarg del dia, amb precipitacions febles que avançaran d'oest a est del territori i que han de ser cada cop més intenses. A la cara sud del Pirineu, Lleida poden arribar a ser fortes i persistents amb una cota de neu que tornarà a caure fins als 1.000 metres, en general al Pirineu. A la resta, doncs, pluges que aniran avançant cap a l'est al llarg del dia amb unes temperatures que tornaran a baixar, tot i que a la nit han de ser una mica més altes. S'esperen mínimes de 12 graus a Barcelona, 9 a Tarragona, 8 graus a Girona i 6 a Lleida. I molta atenció, a més, al vent, vent de sud, que bufarà amb més força demà. Hi haurà ratxes fortes en cotes altes del Pirineu Occidental i la Vall d'Aran, i també ha de ser forta al nord de la Costa Brava. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Sortim a les carreteres amb la Mireia Camats. Bona tarda, Mireia.
Hola, bona tarda. En aquests moments domina la FES la majoria de vies de la xarxa viària catalana, però tenim constància d'algunes incidències. A la GI-533 es dona pas alternatiu a Sant Feliu de Buixalleu a causa d'un accident d'un camió. Això provoca retencions en tots dos sentits. A l'autovia 2 hi ha dos carrils tallats a Collbató en sentit Lleida per un altre accident. En aquest cas hi ha un quilòmetre de retenció. I a la mateixa 2 hi ha 3 quilòmetres de retenció a l'altura de Pallejà en sentit Lleida perquè hi ha un carril tallat a causa d'unes obres. També comentar-vos que la ronda litoral de Barcelona, la B10, hi ha 2 quilòmetres de cua entre Cantunis i el Port en sentit Besòs per anar cap al nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Transport públic, Àlex Blancafort, bona tarda.
Bona tarda. En aquests moments s'està desenvolupant una manifestació convocada pels sindicats d'estudiants contra els preus de les taxes universitàries als carrers del centre de Barcelona. Aquest acte reivindicatiu està afectant el recorregut d'algunes línies d'autobusos de la zona. TMB està adoptant les mesures i els desviaments necessaris per mantenir el servei amb la màxima regularitat a les línies que gestiona. La resta de línies d'autobusos, metro, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya circulen en normalitat segons informen els diferents operadors. És tot des del Transmet. Bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia, amb la col·laboració del Consorci de la Zona Franca.
Càritas aposta per les cases d'acollida. Aquestes cases són per dones soles i també per a dones amb fills. Hi ha centres d'acollida d'urgència i d'altres per poder-s'hi estar un any o més. Oferim a les dones i a les famílies un espai de contenció i seguretat. Acompanyen les persones en el seu procés de recuperació de les situacions de violència o vulnerabilitat que hagin viscut.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu amb www.caritasbcn.org o al correu atenciodonant@caritasbcn.org amb la col·laboració del Consorci de la Zona Franca.
Ja està aquí amb nosaltres el José Luis Gil. Molt bona tarda, José Luis.
Què tal, Carles? Bona tarda.
Esports Cope, com cada dia, 3 de la tarda i 5 minuts. Ara en titulars, se'ns avança el més important.
No serà el monotema, però gairebé. Quasi, avui, no? Esports Cope, l'endemà, després de la decisió de Luis Enrique Martínez d'anunciar el seu adeu a la banqueta del Barça el proper mes de juny. Per sorpresa, després del Barça 6 Sporting 1 i els motius pels quals l'Asturià marxarà aquest estiu, el desgast.
És una decisió molt difícil per a mi. Muy meditada, muy pensada. El motivo claramente es la manera que tengo de vivir esta profesión, con una búsqueda incesante de soluciones, una búsqueda incesante de mejorar a mi equipo. Eso significa muy pocas horas de descanso, muy pocas horas de desconectar.
I ara què? Doncs la primera reacció gairebé en calent del club en boca del president Josep Maria Bartomeu, que tenia els mitjans de l'entitat blaugrana. Calma, naturalitat i un objectiu, lluitar fins a final de temporada per tots els objectius i títols a l'abast.
Tranquil·litat, amb normalitat, és quelcom que es treballarà amb tota la discreció del món, però evidentment fins al 30 de juny Luis Enrique és el entrenador i a partir del juliol doncs, ja anunciaríem qui serà el nou.
Segons que hem pogut saber, aquesta redacció, el club no es precipitarà a l'hora de la tria d'un nom. Sona Valverde, sona Sampaoli, encara no és el moment de noms propis. És moment de centrar-se en el dibuix del perfil del que ha de ser el nou entrenador. Tenen clar que es buscarà un tècnic de perfil ADN Barça i experimentat a l'hora de treballar amb figures. Igualment hem pogut saber que la derrota voltada a París a la Champions va alterar una mica el timing de l'entitat blaugrana a l'hora d'anunciar aquesta decisió. Temps, doncs, de reaccions a Esports Copé, les de les principals signatures de premsa escrita a Barcelona i ampli debat avui amb Josep Maria Minguella, Toni Freixa i Dani Sanabre. Des de l'exterior també arriben reaccions, per exemple la de Pep Guardiola des de la banqueta del Manchester City.
És un dia trist perquè hi ha pocs entrenadors al món que siguin millors que Luis Enrique. Per la seva personalitat, allà per ser entrenador del Barça has d'anar molt a la teva, escoltar poc i prendre moltes decisions, encara que pensin que siguin molt impopulars, i això amb ell és un mestre amb això. Més d'això, el seu equip durant 2-3 anys ha jugat com ningú, segueix sent el millor equip del món.
Un dijous, per cert, no ens oblidem, el Barça s'ha llevat líder de la Lliga després de l'ensopegada del Madrid a casa 3-3 contra les Palmes. Del Barça a l'Espanyol han arribat aquest migdia de Vigo després d'empatar 2 al camp del Celta i ja pensant en el desplaçament al camp del Villarreal. Arribats a Barcelona, entrenament a la ciutat esportiva de Sant Adrià. Els periquitos que van jugar amb força superioritat durant, amb un home més, durant força minuts, però no van saber rematar el partit. Amb tot, Quique Sánchez Flores donava pel bo, per bo al punt.
Conseguir algún punto contra el Celta en Balaidos siempre es, creo que hay que darle el valor que tiene, no es nada fácil. Es un equipo el nuestro que salió a incomodar en el primer momento, luego después de los 15 minutos el primer gol del Celta llega en el momento en que nosotros estamos mejor y a partir de ahí se abre otro partido, porque cuando el Celta se pone por delante es peligroso.
El partit ens deixa una nova lesió d'isquios del lateral Marc Navarro, que serà baixa segura pel proper partit de Lliga aquest cap de setmana al camp de la Ceràmica, a l'estadi del Villarreal. Javi López serà el seu substitut. Esports Cope, per cert, les impressions del primer capità de la plantilla blanquiblava. En plana poliesportiva, en bàsquet, el Barça completa la preparació d'un nou compromís d'Eurolliga que els enfrontarà demà al Palau Blaugrana contra el CSKA de Moscou. Per Víctor Claver, l'equip rus és un bon test per calibrar la reacció del Barça.
Bueno, l'equip llega con la mentalidad positiva después del partido que hicimos en Milán. Yo creo que seguimos creciendo como equipo, buscando llegar lo mejor posible a este tramo final de temporada. Y bueno, ahora tenemos un rival que bueno, puede ser una prueba, ¿no?
Dos apunts més. En hoquei patins, el Barça renova Marc Tolrà fins al juny del 2020 i ampliarem Esports Copé el que ha estat avui la presentació de l'edició d'enguany de la cursa del Corte Inglés.
Molt bé, gràcies, José Luis. No es perdin com cada dia Esports Copé a les 3 de la tarda i 5 minuts. Nosaltres fem ara una mínima pausa, escoltarem els senyals horaris de 2:45 i continuem repassant l'actualitat d'aquest matí tant a Catalunya com també a Andorra. Molt bona tarda, senyores i senyors. Són 2:45. Estem repassant l'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Ho farem fins a les 3 de la tarda. Salutacions a Víctor García, el control tècnic, i diu que us parla Carlos Losada, a nom dels serveis informatius de la cadena Copi a Catalunya i Andorra. S'ha acabat la segona jornada del judici del cas Palau, dedicada també a les qüestions prèvies. Aquest matí, el fiscal Emilio Sánchez Duyet i l'acusació particular de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona s'han oposat a la prescripció dels delictes contra l'extresorer de Convergència, Daniel Osàcar. El Ministeri Públic continua acusant Convergència i Ferrovial d'utilitzar el Palau per camuflar tràfic d'influències i manté la petició d'una pena de 7 anys i mig de presó per Osàcar. Centenars d'estudiants es manifesten a les d'ara pels carrers de Barcelona per reclamar una rebaixa de les taxes universitàries. La convocatòria de vaga a les universitats públiques ha tingut avui un seguiment desigual. A la Crònica Negra us explicarem que els últims mesos han aparegut o han augmentat i de quina manera els delictes comesos per gent gran. Quasi bé un 6% dels delinqüents espanyols tenen més de 60 anys i és que l'últim any unes 7.000 persones d'entre 61 i 70 anys van ser condemnats per fets delictius. Satisfacció entre els advocats al conèixer que el govern ha cedit i no farà pagar IVA als advocats d'ofici. Des del Consell General de l'Advocacia es considera que amb aquesta decisió qui guanya és el ciutadà més desafavorit que necessita els serveis de la justícia gratuïta. L'atur ha baixat el passat mes de febrer amb 1.581 persones a Catalunya i ara hi ha 452.000 catalans que busquen feina i no en troben. La ministra de Treball, Fàtima Báñez, de visita a Barcelona, ha destacat que a Catalunya li va bé amb Espanya i reclama no malgastar temps en polèmiques estèrils. I a 4 dies de l'inici de la vaga, els estibadors catalans han comparegut al Parlament per explicar la seva problemàtica. Diuen que volen complir la sentència de la Unió Europea, però denuncien que el decret que ha desplegat el govern central amb l'excusa d'aquesta resolució només pretén acabar amb el sector de l'estiba amb una liberalització salvatge. I a les 5 tanca portes al Mobile, on es d'ara expositors i visitants ja comencen a fer maletes després de 4 dies d'activitat frenètica, on la tecnologia 5G, l'internet de les coses o les novetats que han presentat les grans companyies de telefonia han centrat l'atenció de tots plegats aquestes últimes jornades. Abans, com sempre, en titulars, més notícies d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda.
El riu Valira baixa de color verd entre Andorra i la Seu d'Urgell.
El motiu és la investigació que s'està fent a la font d'Arinsal després de la contaminació que va provocar un brot de gastroenteritis l'any passat, un brot que va afectar milers de persones. El govern andorrà, que és qui està fent la investigació, assegura que els productes que han tenyit l'aigua de verd són innocus i, per tant, no afecten ni a la salut de les persones ni al medi ambient.
Comissions Obreres preveu un 2017 dolent pel que fa a la licitació d'obra pública a Catalunya.
El sindicat preveu un volum de licitació al voltant dels 1.000 milions d'euros, com els darrers 6 anys. En canvi, el sector de la construcció situa el volum necessari per al territori en 5.000 milions, tant pel que fa a la demanda de noves infraestructures i equipaments com pel que fa al manteniment. S'hauria de fer, segons Comissions, una planificació a 10 anys vista superant els cicles electorals.
L'alcalde de Tarragona proposa una aliança a l'oposició per tirar endavant les qüestions fonamentals de la ciutat.
Josep Fèlix Ballesteros ha fet aquesta proposta a la conferència anual sobre l'estat de la ciutat. Es mostra convençut de que enguany sí que hi haurà inversió pels Jocs del 2018. També ha defensat el pla de la Budellera amb diàleg amb totes les parts i ha afirmat que en el cas Inipro no hi ha un tema penal i per això no contempla que s'obri judici oral.
Amics de la Rambla exigeix celeritat a l'Ajuntament de Barcelona en el concurs per transformar la via.
El president de l'associació, Fermín Villar, defensa que algunes actuacions es podrien impulsar abans de resoldre el concurs i és que depenen del pla especial de la Rambla aprovat al maig. Villar demana actuar davant les ocupacions a la via pública perquè els veïns puguin passejar per la Rambla.
Ferit un treballador en un atracament en una botiga de compra-venda d'or a Barcelona.
La víctima de 59 anys ha estat evacuada a l'Hospital de Sant Pau amb pronòstic poc greu. Se sospita que els lladres han actuat amb una massa, encara que els investigadors descarten de moment que també hagin fet servir una arma de foc. Alguns testimonis, però, asseguren haver escoltat trets.
8 de cada 10 empreses catalanes preveuen augmentar les seves vendes aquest any.
Un terç dels empresaris catalans confien que la situació econòmica millorarà aquest any, mentre que la meitat preveu que es mantingui igual. Pel que fa a la creació d'ocupació, la meitat de les empreses consultades contempla incrementar la plantilla, mentre que un terç preveu mantenir-la estable.
Un mort i un ferit greu en un incendi domèstic a Santa Coloma de Farners, a les comarques de Girona.
La dona de 97 anys ha mort i el seu fill de 70 ha quedat ferit greu amb cremades de primer i segon grau i afectacions respiratòries. El foc s'ha produït en una casa de 2 plantes situada al número 19 del carrer Firal de Santa Coloma de Farners. La principal hipòtesi de l'incendi és que el foc s'ha pogut originar per l'espurna d'una xemeneia.
Barcelona Activa cedirà dispositius en desús per reparar-los i allargar-ne la vida útil.
Aquesta entitat ha fet una primera donació de 150 unitats entre ordinadors, telèfons, impressores o fotocopiadores. Aquest material es repararà si cal, s'actualitzarà i finalitzarà finalment es farà arribar a entitats d'economia social de la ciutat. Segons Barcelona Activa, la mesura tindrà un doble impacte, aposta per un desenvolupament sostenible i a més fomenta la conscienciació.
I un nou vol connectarà l'aeroport de Reus amb la ciutat polonesa de Katowice.
S'oferiran més de 6.000 places de juny a setembre en aquesta nova ruta amb un vol xàrter. El nou vol ha estat possible gràcies als treballs que s'han dut a terme en el marc de la taula estratègica de l'aeroport de Reus. Aquesta taula la integren diferents institucions, cambres de comerç, AENA i la Federació d'Hostalers i Turisme de Tarragona. Reus ja mantenia connexions amb altres ciutats de Polònia com ara Cracòvia.
Comencem segona jornada del judici del cas Palau, dedicada també a les qüestions prèvies. Aquest matí, el fiscal Emilio Sánchez Ullet i l'acusació particular de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona s'han oposat a la prescripció dels delictes contra l'extresorer de Convergència, Daniel Osàcar. El Ministeri Públic continua acusant Convergència i Ferrovial d'utilitzar el Palau per camuflar tràfic d'influències i manté la petició d'una pena de 7 anys i mig de presó per Osàcar. El judici pel saqueig del Palau ha començat amb un gir inesperat, recordem-ho, ja que en comptes de centrar-se en el forat de 34 milions d'euros que van fer Millet i Mollú i Montull, l'objectiu s'ha fixat en el presumpte finançament irregular de Convergència Democràtica arran del possible pacte entre la Fiscalia i Jordi Montull d'explicar les irregularitats a canvi d'una rebaixa de condemna per la seva filla Gemma, que recordem-ho, era ex o va ser directora financera del Palau de la Música Catalana. Yolanda Canales.
El fiscal anticorrupció Emilio Sánchez Ullet, però també l'acusació particular, suposen que retiri a l'extesorer de Convergència, Daniel Osàcar, l'acusació dels càrrecs de tràfic d'influències. Sánchez Ullet sosté que aquest delicte està connectat amb l'altre que se li imputa, el blanqueig de capitals, i la legislació determina que s'hagi de prendre com a referència el delicte més greu, en aquest cas blanqueig de capitals, i el seu termini de prescripció seria de 10 anys. De la mateixa forma, el fiscal anticorrupció s'ha oposat a la prescripció d'aquest mateix delicte pels dos exdirectius de Ferrovial que també ho havien demanat. Emilio Sánchez Ullet, així mateix, ha rebutjat durant la seva intervenció els arguments de l'advocat d'un d'aquests directius, Cristóbal Martell, qui havia dit que no s'havia vist afectat l'interès general. Pel fiscal, sí que va haver un perjudici a la societat.
El context de la financiació il·legal d'una formació política molt determinada i d'un tràfic d'influències criminal cuyos efectos són blanqueados a través de l'estructura del Palau de la Música Catalana.
D'altra banda, el fiscal ha rebutjat que s'hagi trencat la cadena de custòdia d'arxius informàtics de la secretària personal de Fèlix Millet i també s'ha oposat a dispensar bona part dels acusats d'acudir a cadascuna de les 50 sessions al judici com havien demanat. Sánchez Ullet ha recordat que només es podria donar permís per no assistir a les sessions per raons greus de salut, raons que de moment no han al·legat les defenses de Millet, Montull i Osàcar.
Gràcies, Yolanda. Canviem de tema. Centenars d'estudiants es manifesten hores d'ara pels carrers de Barcelona per reclamar una rebaixa de les taxes universitàries. La convocatòria de vaga a les universitats públiques ha tingut un seguiment desigual. Els rectors, però, han fet costat en aquesta jornada i per primera vegada a les reivindicacions dels estudiants. A qui no donen suport als rectors són els habituals assilvestrats que, com sempre que hi ha una vaga, taquen amb accions violentes i pròpies, podríem dir, de la Cale Borroca, la imatge de les universitats i també de la major part dels estudiants, que són molts d'ells pacífics. Qui ha viscut en la seva pròpia pell la violència d'aquests assilvestrats que actuen encaputxats habitualment és el professor de Dret Mercantil de l'Autònoma, Joan Carles Codina. Senyor Codina, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Havíem vostè denunciat les últimes hores, doncs, d'una banda, la desprotecció policial que va patir ahir tarda i, d'altre costat, la intimidació al que van sotmetre un grup d'encaputxats. De forma breu, com van a tot, senyor Codina?
Pues no, jo m'adreçava al campus de l'Autònoma, que tenia a Bellaterra, a fer les meves classes, i em vaig trobar pues, amb un grup de 6 encaputxats, completament de negre. No, jo duia guants negres, no se'ls havia absolutament res, i em van impedir que continués la meva marxa, em van posar uns containers, i em van dir que o bé aparcava el cotxe en allà o que giré fuga. Vam estar parlant una mica, vaig dir, escolta'm, jo respecto molt que pugueu fer vaga, si és que és el que teniu que fer, però jo també tinc els meus drets i també m'heu de respectar que jo pugui circular lliurement. Bueno, això no va portar cap bon port i vaig trucar aleshores a la policia, que era els Mossos d'Esquadra. Els vaig trucar en dues ocasions. La primera vegada em van dir que, bueno, que enviarien algú. Va anar passant el temps, no enviaven ningú, vaig tornar a trucar. I a la segona trucada em van dir que ells no podien obeir a cap requeriment ciutadà, que únicament el rector els podia avisar de que poguessin vindre al campus. Jo els vaig dir que, bueno, que a nivell de campus potser estaria molt bé, però que aquí era un ciutadà que els estava requerint, estava demanant auxili, era una situació totalment anòloma, persones completament encaputxades, i jo volia formular una denúncia per coaccions i, per tant, necessitava que els identifiquessin. Em van dir que ja no em podien informar més i que no em garantien que pogués vindre cap cotxe a la tuya.
I al final vostè va interposar una denúncia, m'imagino, no?
Exacte, el mateix dia m'adreço a la prefectura de Mossos de Cerdanyola, vaig interposar denúncia, quedem una mica sobtats, no?, perquè pensàvem que anava a interposar denúncia contra els encaputxats i vaig anar a interposar denúncia contra el mando de Mossos d'Esquadra per prevaricació, perquè van deixar de fer una funció que és fonamental, que és la protecció dels ciutadans. Clar. I més quan un ciutadà crida i diu, escolta, hi ha 6 encaputxats que no em deixen passar. Clar. A més, que no sabien qui són. Jo no sé si són estudiants o no ho són. No sé.
Però escolta, senyor Codina, què passa a l'autònoma que un grup petit i molt habitual d'uns 200 encaputxats, per dir-ho d'alguna manera, doncs té atemorit a tot el centre? No hi ha ningú que prengui mesures? Vostè que treballa allí o què?
Bueno, jo no ho sé. Jo el que li puc dir és que ahir l'espectacle era terrible. Estava tot ple d'encaputxats, no hi havia res de presència policial i ja li dic, jo vaig trucar especialment perquè necessitava la seva presència i van totalment, o sigui, em vaig sentir completament desemparat, abandonat i, a més, amb l'actuació policial pues, que va haver-hi, pues, van protegir els encaputxats perquè amb la omissió del deure que tenien d'haver vingut van permetre que no se'ls pogués indicar i, per tant, no hi hagués una denúncia. O sigui, va quedar impune una infracció penal clara gràcies a l'actuació dels Mossos d'Esquadra.
Vostè ha pogut parlar amb l'equip rector de la UB? Li ha dit alguna cosa? En fi.
No he parlat amb el rectorat.
Ni s'han posat en contacte amb vostè tampoc?
Bueno, jo suposo que el rectorat també està desbordat per la situació. M'imagino que no és agradable per ningú.
Escolti, sap que el seu tema arribarà al Parlament?
No ho sabia.
Doncs mira, una notícia d'última hora, el Partit Popular, el diputat Alberto Villagrasa, ha presentat una pregunta al govern perquè doni explicacions de l'incident que va ser vostè lamentablement protagonista ahir tarda a l'Autònoma amb aquesta desprotecció de la policia autonòmica,
Doncs ho celebro. Jo estic redactant unes cartes al conseller d'Interior i al president de la Generalitat perquè vull posar-li de forma directa en coneixement d'aquesta situació. I bueno, i penso continuar endavant amb la denúncia, perquè considero que la policia no ha d'estar polititzada i la policia ha d'actuar sempre complint la llei. I si aquesta llei no ens agrada, doncs canviem-la. Però mateix la llei s'ha de complir.
Clar, vostè estava dins del recinte universitari, es parla de l'autonomia universitària, no pot entrar la policia, diuen, si no hi ha una crida per part del rector del...
Bueno, però això és interpretable. Pensi una cosa, miri, potser sí que és veritat que a nivell d'edificis de la universitat, pues sí que és important pues, que hi hagi una coordinació i, evidentment, el rector és la màxima autoritat, no? Però quan estem parlant d'un ciutadà individual, estigui on estigui, no hi ha cap protocol que pugui derogar la llei orgànica del Codi Penal ni tampoc la Constitució. Això seria com dir, miri, a casa meva, pues, si jo no aviso, no poden entrar la policia, no? No és correcte, això.
Escolti, vostè va passar molta por, eren violents aquells encaputxats que el van estar acorralant?
No, molta por tampoc. A veure, sí que et sents intimidat, perquè hi ha 6 persones totalment vestits de negre, encaputxats, que no saps qui són.
I què volen fer?
Exactament, vull dir, l'únic que t'estan dient tota l'estona que no, un no pot passar, intenten donar-te arguments, tu també intentes fer-ho, però d'aquí no, absolutament no va passar d'aquí, no? El que passa, clar, la relació és molt difícil. Jo més d'una vegada vaig dir que jo no volia parlar amb encaputxats.
Joan Carles Codina, gràcies per atendre la trucada de la cadena COPE a Catalunya i Andorra. Moltíssima sort i seguirem molt de prop al seu cas. Aviam si hi ha una explicació i, en fi, es pot arreglar la situació. Gràcies, molt bona tarda, Joan Codina, que vagi bé.
Moltes gràcies a vostè, bona tarda. A veure.
Doncs entrem amb aquesta notícia, la crònica negra de la jornada, i us expliquem primer que en els últims mesos han augmentat els delictes comesos per gent gran. Quasi bé un 6% dels delinqüents espanyols tenen més de 60 anys i és que l'últim any unes 100.000 persones d'entre 61 i 70 anys i 70 anys van ser condemnats per fets delictius. Anna Villa.
El crim i el delicte no tenen edat, tampoc nacionalitat ni classe social. A la nostra societat, el delicte sènior ocupa cada cop una posició més rellevant a l'escenari delictiu del nostre país. I és que el 5% dels delinqüents espanyols tenen més de 60 anys. El periodista Francisco Canals explica que la crisi econòmica, la globalització i l'endeutament de la societat, entre d'altres, ha fet que aquest col·lectiu arribi a exercir aquestes males pràctiques.
Los relacionados contra el honor, etcétera, el patrimonio, robos, atracos, son cada vez más frecuentes en este colectivo. Por ejemplo, en ciudades como Barcelona o Madrid es cada vez más habitual en los últimos meses y años que se hayan efectuado o practicado detenciones a personas que tienen un perfil de 65 años en adelante.
Tampoc falten delinqüents de renom, com el jubilat de 71 anys que durant els darrers dies va dedicar-se a atracar farmàcies a Barcelona. A Europa, d'altra banda, destaquen al Regne Unit un grup de 9 criminals liderats per un home de 76 anys, els quals es dedicaven a atracar joieries a Londres. La premsa britànica va batejar-los sota el nom de Dad's Army, la banda dels avis.
D'altra banda, la Guàrdia Civil s'ha incautat avui a l'aeroport del Prat, concretament, de cocaïna líquida amagada en pots de productes tan diversos com productes sanitaris, cosmètics o d'alimentació infantil. Isaac Posadas.
Els agents van interceptar a l'aeroport del Prat l'home equatorià i de 32 anys al veure que portava una gran quantitat de pots de cosmètics, complements vitamínics per nens i sanitaris que els van fer sospitar. A l'examinar el contingut van comprovar que transportava més de 9 quilos de cocaïna en estat líquid dissolta en el producte. Els mètodes per intentar despistar la policia i passar la droga als aeroports són del tot variats. De fet, el portaveu de la Guàrdia Civil a Barcelona, Francisco Botana, recordava als micros d'aquesta casa que l'enginy dels traficantes infinito.
En el aeropuerto nos encontramos con todo tipo de variedad de métodos de ocultación. El ingenio y la habilidad de los narcotraficantes, bueno, pues no conoce límites para tratar de salvar los controles aduaneros, ¿no? Nos hemos encontrado todo tipo de casos, incluido en, por ejemplo, heroína en cuernos de vaca, en pañales de bebé, etcétera, etcétera.
Aquesta és una intervenció prou important i és que hem de tenir en compte que els 9 quilos interceptats eren de cocaïna amb uns alts nivells de puresa i que un cop al mercat, barrejada amb altres productes, es podrien arribar a comercialitzar fins a 7 vegades més de droga. El detingut i la droga han estat posats a disposició del jutjat d'instrucció número 3 del Prat, que serà qui determini o no el seu ingrés a presó.
Satisfacció entre els advocats al conèixer que el govern ha cedit i no farà pagar IVA als advocats d'ofici. Des del Consell General de l'Advocacia es considera que amb aquesta decisió qui guanya és el ciutadà més desafavorit que necessita els serveis de la justícia gratuïta. Antonio Pérez.
La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, junt amb el degà del Col·legi de l'Advocacia, Oriol Rusca, i la degana del Col·legi d'Abogados de Madrid, Sònia Gumper, han celebrat que el govern central s'hagi compromès a que el torn d'ofici finalment no tributi per IVA. Davant aquest acord i diàleg amb el ministre de Justícia, Rafael Català, i amb els partits polítics amb representació parlamentària, es procedirà a modificar la llei d'assistència jurídica gratuïta, insistint en el caràcter obligatori de la prestació i l'indemnitzatori de les actuacions que perceben els advocats a torn d'ofici. Ortega ha apuntat que qui ha guanyat amb aquesta decisió ha sigut al ciudadà.
Que queda consagrado absolutamente el carácter público, social, la prestación de justicia gratuita. Que ha triunfado el diálogo y que, en definitiva, el que ha ganado con esto es el ciudadano. Y fundamentalmente el ciudadano en condiciones económicas más desfavorecidas y en una situación personal más vulnerable.
Tant Oriol Rusca com Sònia Gumper han celebrat que l'acord s'hagi aconseguit en un marge de temps molt breu i han elogiat la unanimitat de tots els col·legis d'advocats d'Espanya per evitar l'IVA a la justícia gratuïta.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Sabes cómo se conoce a un referente?
¿Cuánto cuesta la hora de la estiba en Inglaterra? 31 euros. ¿Cuánto cuesta en España? 55.
Porque está cuando se le necesita.
Pero lo que dice Bruselas es que se liberalice el mercado y lo que dicen los estibadores es que ellos quieren seguir siendo quienes decidan quién estiba, a qué hora estiba.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Si tu coche es un SUV, en Verti te damos un mejor precio en tu seguro. Porque creemos que un Sport Utility Vehicle es especial. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
Hola, soy Cristian Gálvez. ¿Buscas un crédito de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? ¿A qué esperas? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. 902-602-402 o entra en cofidis.es. Créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-602-402.
En GAES estamos al lado de aquellas personas que quieren disfrutar plenamente de la vida. Personas como Mercedes, Vicente y miles de clientes que vuelven a oír bien. Si tienes problemas de audición, ven a GAES. Nuestros profesionales te ofrecerán la tecnología más avanzada y un servicio personalizado. Llama al 902-026-024 y reserva visita. GAES.
Hola, soy Cristian Gálvez. ¿Buscas un crédito con las mejores condiciones? Crédito proyecto de Cofidis. 902-602-402. 902-602-402.
11 minuts i les 3, crònica laboral. L'atur ha baixat el passat mes de febrer a 1.581 persones i ara hi ha 452.000 catalans que busquen feina i no en troben. La caiguda de l'atur el mes passat ha estat la reducció més baixa que s'ha registrat en un febrer des de l'any 1996. Des de la Generalitat valoren positivament les dades i destaquen l'increment de les afiliacions a la Seguretat Social. La ministra de Treball, Fàtima Báñez, de visita a Barcelona, ha destacat que a Catalunya li va bé amb Espanya i reclama no malgastar el temps en polèmiques estèrils.
D'aquestes grans companyies, Huawei, tercer fabricant mundial, ha presentat la novetat del P10, una millora del color i amb disseny novedós. Nokia ha fet un retorn al passat i la versió moderna del Nokia 3310 al mercat a 49 euros ha eclipsat altres models de la marca. I Samsung s'ha vist sacsejada per les primeres filtracions del Galaxy S8, que presentarà el 29 de març. A nivell tecnològic, la utilització de la banda 5G, conducció automàtica i cirurgia express han marcat les presentacions del mobile. Conclusió, els mòbils cada dia estan més integrats en la vida dels ciutadans. Coincidència que ha estat una bona fira, que és la millor del món. Diversos expositors expliquen a COPE Catalunya i Andorra la seva satisfacció.
El Mobile World Congress és una fira que cada vegada ens sorprèn per la quantitat i la qualitat dels expositors.
Sí, no, ha sido una feria increíble, mucha gente, todo fue bastante lleno.
Sobre todo en el mundo virtual, se ve que se mueve el mercado ahora.
Es una experiencia que hay que vivir bien, he visto muchas empresas del mundo, muchas innovaciones y estoy encantado.
Perfecto.
El Mobile ha generat 460 milions d'euros, una cinquena part, 116 destinat al sector de l'hostaleria. Ha creat 16.000 llocs de treball i d'aquí poques hores, amb el tancament, ja es treballa per la pròxima edició.
Evidentment, no hem parlat de l'atur, sinó al contrari de donar feina. Està la recta final del Mobile. Avui a les 5 de la tarda tancava portes la crònica estat del Sergi Tor. Ara sí, parlem de l'atur, aquestes 1.500 persones noves dins les llistes de l'INEM i el balanç de la ministra Fàtima Báñez. Diu que a Catalunya li va bé amb Espanya i, per tant, diu que no s'ha de malgastar el temps en polèmiques. Ara sí, Isaac Posadas.
En termes anuals, la desocupació a Catalunya encadena 44 mesos en retrocés. Des del juliol del 2013 al febrer, històricament acostuma a caure l'atur, menys en època de crisi, però en aquesta ocasió no ha baixat molt intensament. De fet, el febrer de l'any passat va caure en 6.000 persones més. Per sectors, els serveis són els que fan baixar més l'atur, seguits de la indústria i la construcció, i per contra creix en l'agricultura. Per províncies, cau a Barcelona, Lleida i Girona, però puja a Tarragona, on es registra un augment de més de 300 persones. Aquestes dades demostren per la ministra Báñez que a Catalunya li va bé sumar voluntats amb tot Espanya per crear ocupació i anima a no perdre un minut en la confrontació.
Sigamos sumando. No dediquemos ni un minuto a la confrontación porque no beneficia a nadie, no beneficia a los catalanes. Dediquemos todo nuestro esfuerzo, todo nuestro compromiso y toda la responsabilidad a sumar voluntades por las oportunidades. Eso es lo que quieren todos los catalanes, y eso es lo que queremos, en definitiva, todos los españoles.
Fent aquesta crida a rebutjar l'independentisme, Báñez ha elogiat el creixement de l'ocupació a Catalunya de prop del 4%, gairebé 6 dècimes per sobre de l'índex a nivell nacional. A més, es van signar més de 222.000 contractes, la xifra més alta dels últims 11 anys, tot i que, això sí, la majoria, el 85%, van ser temporals. D'això es queixen precisament els principals sindicats. S'han signat més de 4.000 contractes menys que al gener i s'hi han pujat ha estat pel mobile, diuen. A més, alerten de que la precarietat laboral és ja un problema estructural i és que recorden, tot i la baixada general de l'atur, creixen les dones, els joves i els immigrants que no tenen feina.
Hi ha 4 dies de l'inici de la vaga dels estibadors. Aquests han compargut al Parlament per explicar la seva problemàtica. Diuen que volen complir la sentència de la Unió Europea, però denuncien que el decret que ha desplegat el govern central amb l'excusa d'aquesta resolució només pretén acabar amb el sector de l'estiba i una liberalització salvatge. Míriam Ibáñez.
Els estibadors reivindiquen que el Ministeri no s'ha sentat a dialogar en cap moment i que cap partit polític està present en la confirmació del decret. Volen saber amb seguretat que els polítics que es mostren contraris a la decisió del govern central votaran que no a la resolució del tràmit. El representant sindical dels estibadors de Barcelona, Albert Gil, defensa que es tracta d'una sentència inaplicable i devastadora.
Aquest llei que diu és que vol matar el sector portuari, vol desregularitzar-lo i vol que les empreses que venen aquí a invertir treballin amb mà d'obra precària, saltant-se tots els temes de prevenció que s'hem estat treballant durant tots aquests anys.
Des del Partit Popular de Catalunya creuen que s'han de prendre mesures valentes i defensen que la reforma del sector és una necessitat. El diputat del Partit Popular al Parlament, Fernando Sánchez Costa, ha demanat responsabilitat a tots els partits polítics.
Nosaltres volem manifestar la nostra voluntat de que el diàleg permeti lligar i arribar a un acord satisfactori per a tots. I demanem sentit de la responsabilitat a totes les parts, molt especialment a tots els partits polítics. Vostès decideixen tancar l'economia, es produeix un daltavall, vostès defensen uns drets legítims,
temps, però també hem de mirar per l'interès general, hem de mirar pel bé de l'economia, de les empreses, dels treballadors de tota Espanya.
Consideren que si el decret no es tira endavant, la multa de la Unió Europea de 21 milions d'euros continuarà creixent i l'hauran de pagar tots els ciutadans.
Entrem ja a la crònica cultural, que com cada dia ens ha preparat la Montse Rodríguez. Endavant, Montse.
La Fira d'Art Modern Antic de Barcelona celebra des d'aquest dimecres i fins al 5 de març la seva tercera edició a les Reials Drassanes de Barcelona, amb 30 expositors que abasten obres artístiques i d'antiquari del segle XV fins als nostres dies. La Fira es consolida com una plataforma d'art que vincula antiquaris, galeristes i professionals del sector. Així constata la seva directora, Macarena Massip, qui subratlla la voluntat d'atreure a tots els públics i superar la distància que existeix, diu, entre els ciutadans i determinades formes d'art.
A veure, volem arribar a tots els públics, perquè em sembla que hi ha com una distància, no?, de l'art a diferents tipus de públic. Que ara hi ha gent que ve com una cosa com a elitista, com a, no?, i els hi fa com a respecte, i volem arribar a tots els públics, a gent jove. De fet, vull dir, la gent que està ara a l'organització d'aquesta nova etapa és una altra generació, és gent jove. I a més dinamitzem la fira amb tallers, amb activitats, perquè pugui visitar-la tothom i pugui venir qualsevol persona que li interessi l'art, encara que no ho compri, ho pugui visitar, ho pugui gaudir i pugui veure.
L'oferta expositiva inclou mobiliari, pintura, escultura, joieria i ceràmica, també peces d'arqueologia, monedes, art africà precolombí i art oriental. Entre la vasta mostra d'art i objectes d'antiquari brilla amb llum pròpia un braçalet modernista del primer terç del segle XX a l'estand de la joieria Vendôme de Madrid. La peça està valorada en 21.000 euros. També és remarcable la vaixella que Bernagot va dissenyar per la reina Elisabet d'Anglaterra, datada l'any 1957. I marxem ara al teatre per parlar de Verdaguer, Obres i Maduixes. És una òpera rock amb música en directe inspirada en poemes i textos de Jacint Verdaguer. Les maduixes i les ombres simbolitzen la tensió entre un Jacint Verdaguer jove, terrenal, il·lusionat, i el poeta vell, savi però desenganyat. Arnau Tordera és el cantant dels Obeses que encarna el mateix Jacint Verdaguer.
La gràcia precisament està en contraposar aquest Verdaguer, jove, desconegut, molt virginal en aquest sentit, afruitat també, amb el Verdaguer de les ombres, el Verdaguer del futur, que el mira des de l'experiència i la trajectòria de tota una vida.
L'argument es centra en un episodi relativament breu de la vida del poeta de Folgueroles, l'enamorament d'una noia del poble i el posterior desengany, però des de la perspectiva del Verdaguer ja vell. El musical combina poesia de joventut de Verdaguer, en alguns casos inèdita, amb obres de maduresa com l'Atlàntida. La música d'Obeses bascula, com dèiem, entre el pop i el rock sinfònic. Ho podreu veure al Teatre Romea de Barcelona.
Gràcies, Montse. Com cada dia tanquem informatiu amb la crònica invisible del Pepe Collado. Endavant, Pepe.
Avui la crònica invisible vol parlar d'un material pràcticament invisible, però que dominarà les noves tecnologies en breu. Estem parlant del grafè, grafeno, un material que està present al Congrés Mundial de Telefonia Mòbil, que avui es clausura a Barcelona. El grafè és un material format per una capa de carboni d'un sol àtom de gruix que consisteix en una estructura laminar plana en forma de niu d'abella. El grafè va ser descobert l'any 2004 d'una forma ben curiosa. Dos científics de la Universitat de Manchester van aplicar cinta adhesiva repetidament sobre la mina d'un llapis. D'aquesta forma va obtenir capes cada cop més fines de grafit fins a aconseguir una estructura d'un sol àtom, que és la que té el grafè. Per aquest descobriment i posteriors experiments van obtenir el Premi Nobel de Física l'any 2010. El grafè té múltiples propietats que s'han pogut veure al Mobile aquests dies a Barcelona. El grafè d'alta conductivitat tèrmica i elèctrica és a la vegada semiconductor, té alta elasticitat i duresa. És el material més resistent del món. És tan lleuger com la fibra de carboni. És a dir, el grafè és el material del futur i del present. Durant el Mobile s'ha vist el grafè aplicat a la conducció de vehicles en situacions extremes. Un sensor amb grafè permet un nou sistema de frenada per a cotxes de conducció automàtica en condicions de molt perill. També s'ha presentat unes plantilles fetes amb impressores 3D i amb sensors basats en grafè que poden controlar el rendiment dels atletes. Tot plegat, el grafè és un material que ja forma part de l'internet de les coses i les persones. Un material que ja s'està aplicant en la fabricació de bateries de llarga durada per la telefonia mòbil i en altres àmbits energètics, sense oblidar les pantalles tàctils enrotllables i impermeables, ordinadors portàtils tan prims com una radiografia i amb una autonomia gairebé interminable. El grafè, un material imprescindible per entendre la nova revolució tecnològica que estem vivint en aquests moments.
Gràcies, Pepe. Com cada dia, la Crònica Invisible posa el punt final a l'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. D'aquí uns segons, com sempre, arriba la tarda i Àngel Espósito, 3 i 5 minuts, els companys de COPE Catalunya i Andorra, els esports, amb tota l'actualitat esportiva de les últimes hores. Gràcies, que vagi bé, adeu-siau.